bona tarda.
Zurich Connect t'ofereix els esports. Assegura ja el teu cotxe des de només 0,5 euro al dia.
L'esport al punt.
L'aturada a la Lliga Espanyola de Futbol pels compromisos de les seleccions arriba en un bon moment per al Barça i l'Espanyol. L'equip blaugrana supera per primer cop el Madrid a la classificació i el blanc i blau assaboreix l'empat aconseguit al Bernabéu i la recuperació golejadora del seu capità Raúl Tamudo. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Villarreal, València, Sevilla, Barça i Madrid ocupen les primeres posicions després de les 6 primeres jornades. L'Esport al punt ha volgut saber com poden afectar a aquests 5 equips als partits internacionals. Quin dels 5, equips, Jordi, és el que en surt més malparat, almenys a priori?
No hi ha cap dubte, el Barça, i de llarg, perquè el Barça cedeix 18 dels seus jugadors, repartits entre 4 continents, i calculant els quilòmetres que els toca fer, els jugadors blaugrana en recorreran 150.730 entre tots, abans de tornar dijous de la setmana que ve a la disciplina del club, a les ordres de Guardiola, per preparar el pròxim compromís de Lliga. A Barcelona només es quedaran 5 jugadors, els 3 porters, Valdés, Jorquera i Pinto, Silvinho i Víctor Sánchez. Són gairebé vacances. Curiosament, el segon equip més afectat per l'acumulació de quilòmetres dels seus jugadors és el Villarreal. El pròxim rival de l'Espanyol perd aquests dies 9 jugadors, la meitat que el Barça, però la majoria d'ells són sud-americans i, per tant, tenen llargs desplaçaments per jugar partits amb les seves seleccions. El còmput dels jugadors groguets també espanta. 125.608 quilòmetres en molt pocs dies abans de tornar al Madrigal. En canvi, els jugadors del Madrid, el Sevilla i el València descansaran força més que els del Barça i el Villarreal. Els jugadors de Schuster, per exemple, acumularan 73.743 quilòmetres. Schuster perd 11 jugadors, però només Heinze i Diarra tenen desplaçaments llargs. L'un amb l'Argentina, l'altre amb la selecció maliana. El sacrifici del Sevilla és de 61.749 quilòmetres repartits entre 7 homes, i el líder, el València, és qui més ben parat en surt d'aquest recompte. Tots europeus, per tant amb desplaçaments curts, perd 6 jugadors, i el resultat final és de 44.324 quilòmetres.
Si ens fixéssim només, Jordi, entre el Barça i el Madrid i féssim un titular, dirien que els jugadors del Madrid faran menys de la meitat dels quilòmetres que fan els jugadors del Barça. Individualment, però, quin és el desplaçament més llarg que han de fer els jugadors?
Els uruguaians són els que tenen la pallissa més important aquests dies. El blaugrana Càceres o el sevillista Xevantón hauran de fer un llarg viatge fins a Buenos Aires, jugar un partit importantíssim contra l'Argentina i després un vol cap a Bolívia abans de tornar a casa. Gairebé 24.000 quilòmetres en menys d'una setmana. Messi ja ha arribat a Buenos Aires i després fa un desplaçament més curt fins a Santiago de Xile, jugaran contra Xile. L'altre damnificat important és Rafa Márquez. Jugarà a Mèxic, a Jamaica, a Kingston, i després trasllat llarguíssim fins a Edmonton, a Canadà, per disputar un partit contra la selecció canadenca.
Raúl Tamudo va trencar ahir una ratxa negativa sense marcar gols que durava des de començaments de gener. Per aquest motiu, el jugador havia rebut algunes crítiques i hi havia qui qüestionava el seu moment de forma. Ahir, però, va tornar a enviar una pilota al fons de la xarxa i, a més, ho va fer en un camp emblemàtic, com és el Bernabéu, on mai havia marcat. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest gol de penal ha provocat que el capità de l'Espanyol hagi exterioritzat avui els seus sentiments i, a més, i com a curiositat, podem dir que ho ha fet a més de 250 km per hora.
Sí, ho ha fet aquest matí a dalt de l'AVE en el trajecte que ha dut la plantilla blanquiblava de Madrid a Barcelona. Tamudo ha parlat poc els últims mesos. Ahir es complien 9 mesos clavats del seu últim gol i precisament ahir, i precisament contra el Madrid i el Bernabéu. Tamudo va posar fi, doncs, a la sequera golejadora. Avui ha trencat el silenci i ha recordat els que més l'han criticat.
Yo siempre me mantengo al margen de todo esto porque, como he dicho antes, la gente tiene que hablar, tiene que decir, tiene que opinar. Yo respeto todas las opiniones. Mis números están ahí, mis goles están ahí y cualquiera que mire esos números pues ya se callará solito, ¿no? O sea que yo no tengo ningún problema con eso y lo que quiero es seguir jugando, seguir trabajando y jugar mucho partido con el Español, que es lo que más me gusta, ¿no?
Tamudo recorda que cada temporada el seu primer gol es fa pregar. El capità assegura que en aquests 9 mesos de sequera no ha tingut ni problemes físics ni anímics.
Cuando uno tiene claro cómo funciona todo esto, no tiene ningún problema, ¿no? La verdad es que, como te he dicho antes, he estado muy al margen de todo lo que se decía, de todo lo que se hablaba, porque la verdad es que yo sé cómo estoy, yo sé que estoy bien físicamente, mentalmente, y que no tengo ningún problema, y que sé que al final esto va a llegar. La gente pues puede hablar, o hay periodistas que pueden opinar cosas o decir cosas, pero la verdad es que no me afecta, porque ya te digo que tengo muy claro cómo funciona todo esto, ¿no?
El capità reconeix també que s'ha tret una espina que duia clavada, poder marcar un gol al Madrid al Bernabéu. L'equip avui té festa i demà tornarà als entrenaments. Kameni i Lola han marxat amb les seves seleccions. Silva és amb la selecció espanyola sub-19 i els argentins Román i Pareja han marxat al seu país amb permís del club. Els metges van infiltrar ahir a Pareja i Márquez el va substituir a la mitja part per precaució. Aquests dies a l'Argentina, Pareja farà treball de fisioteràpia i podrà jugar sense problemes la setmana que ve contra el Villarreal.
Passa un minut de 3:15 de la tarda. Continuem a l'Esport al Punt d'aquesta fase inicial de la lluita pel títol de Lliga. Se n'ha parlat, o se'n parla ara mateix, a l'Hotel Ritz de Madrid. Saludem Toni Regal. Toni, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
En aquest escenari coincideixen ara mateix per rebre uns premis que atorga el diari esportiu Marca diferents protagonistes del campionat.
Sí, a l'acte d'entrega dels premis del diari Marca hi han coincidit jugadors i directius de la major part dels clubs de primera divisió. Entre els guardonats hi ha el màxim golejador de l'Eurocopa, David Villa, que és l'actual màxim golejador de la Lliga. Villa té un rol estel·lar al València, l'actual líder de primera, i ha explicat que el nou entrenador i l'estabilitat del nou projecte han estat bàsics en la millora i el lideratge del València.
Yo creo que más que pensar que si era malo uno, pues es pensar que quizás sea porque es bueno el otro, ¿no? Yo creo que Emery está haciendo una labor importante. También está claro que la estabilidad del club pues está reinando este año y eso es importante para todos. Y al fin y al cabo se está demostrando que había buenos jugadores y que lo siga habiendo.
Entre els equips que s'han consolidat hi ha el Villarreal. El seu entrenador, Manuel Pellegrini, prefereix no tocar campanes pel bon inici i ha explicat que el del Villarreal és un projecte que té una bona base i que s'està consolidant.
El treball és un projecte molt sòlid, amb base que no se alteren per distintos resultats. A això se le agrega mucho trabajo y mucha imaginación, como recién dije, para poder, por lo menos, achicar un poco la distancia con lo más grande, que todavía es muchísimo.
Algun representant del Barça en aquesta cerimònia, Toni?
Doncs sí, hi ha Xavi, que ha rebut el premi com a millor jugador de l'Eurocopa, i Joan Laporta, que ha rebut la felicitació per la bona ratxa del Barça, que ha sumat 6 victòries consecutives. Tots dos han estat presents a l'acte, un acte que s'ha acabat fa uns instants, i on s'espera que després hi hagi manifestacions del president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta.
Doncs les podreu sentir si finalment hi ha aquestes manifestacions a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació. Toni, bona nit, bona tarda.
Bona tarda.
S'aixeca el taló i et captiva la mirada intensa dels ulls més blaus del cinema. Com es diu la pel·lícula? El Golpe, o El Buscavides, o Dos Hombres y un Destino. La Vanguardia et porta en exclusiva les millors pel·lícules de Paul Newman. Cada setmana un nou DVD. Dissabte 11 o diumenge 12, Paul Newman a La Gata sobre el Tejado de Zinc per només 6,95 €, amb La Vanguardia.
10 de gener, 11 de la nit.
El programa Els millors anys de la nostra vida descobreix el viatge d'Ingla i Begiristain a Lisboa, on parlen amb Mourinho.
27 de maig, 11 de la nit.
El programa descobreix la trobada entre el Barça i Klopp a Alemanya.
30 de juny, 11 de la nit.
Deco concedeix als millors anys la seva primera entrevista després de fitxar pel Chelsea.
8 de juliol, 11 de la nit.
El programa destapa la reunió secreta de la Junta Directiva del Barça. Tot s'acaba sabent a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit.
Els millors anys de la nostra vida.
El programa líder nocturn de la ràdio esportiva en català.
De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la matinada, amb Bernat Soler.
Catalunya es va proclamar ahir campiona del món de futbol sala femení. Va guanyar un mundial on també han participat seleccions com ara Rússia, l'Argentina, Austràlia, Itàlia o Colòmbia. Xavi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Pel títol aconseguit podem dir que a Catalunya tenim el millor futbol sala femení del món. però el cert és que per les jugadores que han guanyat el títol, la realitat està molt lluny del que mereixeria aquest èxit.
12 jugadores catalanes campiones del món de futbol sala i 12 jugadores que no es guanyen la vida amb aquest esport. Aquesta és la realitat del futbol sala femení en aquest país. I les declaracions d'ahir del seleccionador Albert López ho deixen molt clar. La convocatòria es basava en quines jugadores podien estar una setmana, entre cometes, lliures. Ahir van marcar dos gols Maria Ángeles Navarro, nona, jugadora de la Penya Esplugues, que ha deixat els estudis i està buscant feina, i dos més Laura Rodríguez, del Castelldefels, que treballa en una cadena de muntatge i va demanar una setmana de festa. Les més optimistes es volen dedicar al futbol sala sabent, però, que ho hauran de compaginar amb una altra feina. És el cas de la Débora García, del Castelldefels, que està a l'atur a l'espera de poder compaginar una feina amb el seu esport preferit.
A mi ara m'ha anat bé perquè, la veritat, porto com un mes així de baixa, però si no m'hagués estat molt, molt, molt complicat. Com dir d'alguna manera, no està gaire valorat. Però, no sé, jo crec que després d'això pues, hem demostrat que podem, valem i...
La majoria de les jugadores que han participat en aquest Mundial són estudiants. Ho són, per exemple, la Raquel Reventós, del Masnou, l'Anna Manzano i la Clara Torres, del Taià, la Sandra Torres, del Gironella, i han pogut combinar aquesta participació mundial saltant-se les classes. Algunes, com l'Anna Manzano, tenen molt clares les seves prioritats.
Para mí el fútbol es un hobby y, sin embargo, los estudios son mi prioridad. Pero bueno, tampoco sé renunciar a campeonatos de este tipo, porque bueno, hace ilusión y porque apetece. Entonces, nada, simplemente dejando no hacer nada durante una semana y dedicar todo el tiempo al fútbol. Y después, cuando volvemos, pues intentar recuperar el tiempo perdido.
I per si no quedava prou clar, les úniques dues jugadores que juguen a la divisió d'honor femenina, la portera Noé Guerrero i la defensa Sandra Torres del Gironella, també s'han de buscar la vida. La Noé treballa en disseny gràfic, va haver de canviar de feina per poder anar al Mundial i té clar que no es pot viure del futbol sala al nostre país.
Anar-te'n un any o dos per disfrutar del teu esport, de viure d'ell. Sí, després t'has de buscar treball, has de seguir estudiant. Per això jo aconsello a la gent que està començant que estudi i que es prepari pel futur, sí, fora del futbol sala.
Avui dilluns, les 12 jugadores catalanes han hagut de tornar a les seves rutines de treball i o estudis.
La localitat catalana de Martorelles, al Vallès Oriental, està avui d'alguna manera de festa. En aquesta població té la seva seu l'empresa de motos Derby, que ahir, després de gairebé 20 anys, va tornar a guanyar un títol mundial de motociclisme. Jordi, nom de Déu, bona tarda.
Bona tarda.
Segur que la Derby del Francesc Mike DiMeo deu ser molt diferent de les que portaven ara fa ja uns quants anys Nieto, Spar o Herreros.
De ben segur que sí. Mike DiMeo va aconseguir ahir un triomf rotund en la cilindrada de 125 al Gran Premi d'Austràlia amb una moto catalana, la Derby. La victòria ha convertit matemàticament DiMeo en el nou campió absolut de la categoria. Aquesta és la primera vegada que el pilot francès aconsegueix la primera posició al Mundial, però no és el primer Mundial per l'empresa Derby. Derby ha guanyat 4 Mundials en la categoria de 125 centímetres cúbics. Xavi Vilalta, portaveu del Departament de Màrqueting de Derby, explica la importància d'aquesta victòria.
Ha estat una temporada molt maca, una temporada molt renyida entre els diferents participants, però al final, i a falta de dues carreres, quasi d'una manera una miqueta sorprenent, pues, ha aconseguit aquesta victòria, aquest títol de campió del món, pues, que ens dona força per seguir endavant, per seguir treballant en tots els temes.
Xampi Herreros va ser l'últim pilot de la marca que va guanyar un títol mundial. Ho va fer, com explicaves, fa pràcticament 20 anys. Va ser l'any 89 a la cilindrada dels 80 centímetres cúbics. La marca catalana s'ha mantingut allunyada dels circuits durant una bona part de la dècada dels 90 i no va ser fins l'any 99 que va tornar al Mundial de Motociclisme en 125. Un dels pilots més coneguts de la història de Derby ha estat Ángel Nieto, que va guanyar amb l'empresa de Martorelles 5 dels 13 títols mundials aconseguits durant la seva trajectòria als anys 60 i 70. Xavi Vilalta, portaveu del Departament de Màrqueting de Derby, relata com ha canviat el món del motociclisme en les últimes dècades.
Ha estat 19 anys des de la nostra última victòria al Campionat del Món i 19 anys després pues, hem pogut recuperar aquest títol de campions del món de 125. I abans la gent pues, corria el Campionat del Món amb unes estructures molt mínimes, anaven als mundials pràcticament amb cotxe, era molt com furgoneta, i ara pues, porten unes estructures increïbles a nivell d'hospitality, a nivell de mecànics, a nivell d'enginyers, a nivell de telemetria.
Mike Di Mello ja havia mostrat una clara superioritat durant els entrenaments del Gran Premi d'Austràlia i finalment va creuar la meta tot sol amb més de 10 segons d'avantatge respecte al segon classificat, que va ser Stefan Bradl d'Aprilia.
Encara motor, direm que l'escuderia de Fórmula 1 BMW ha confirmat avui que Robert Kubica i Niki Heidfeld tornaran a ser la temporada que ve els pilots de l'equip. Serà la seva tercera temporada consecutiva en aquesta escuderia. D'aquesta manera tanquen les portes a una possible incorporació de Fernando Alonso. El pilot de proves i primer reserva també de BMW serà Christian Klien.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
I ara a l'Esport al Punt us convidem a fer un viatge una mica llarg. Us volem traslladar fins a la base del Himàlaia. Nil Llobet, bona tarda.
Bona tarda.
L'alpinista basca Edurne Passavant està fent història. Aquest cap de setmana s'ha convertit en una de les poques dones al món que ha fet el cim d'11 de les 14 muntanyes de més de 8.000 metres. I ho ha aconseguit amb l'ajuda de 3 alpinistes catalans.
Ho ha fet al costat de Juanjo Garra, Esther Sabadell i Ferran Latorre, barceloní de 38 anys que ha aconseguit el seu tercer cim per sobre dels 8.000 metres. Ho ha fet amb l'equip del programa Al Filo de lo Impossible. Passavant empat amb l'austríaca Kaltenbrunner i l'italiana Meroy i continua el repte d'aconseguir pujar els 3 cims que li resten per sobre dels 8.000 metres. L'alpinista basca comenta que els dies previs a l'escalada de l'últim tram feia molt mal temps i els pronòstics eren molt desfavorables, però just abans de pujar al cim, el clima va millorar de cop.
En Manaslu tiene como dos cumbres y entonces yo estábamos llegando a la cumbre y veíamos que venteaba muchísimo, muchísimo y decíamos, vaya, vamos a llegar allí arriba y no vamos a poder pues hacer ese tramo que es tan complicado, ¿no? Y no sé lo que ha pasado, que hemos llegado a la cumbre, la antecima, se ha abierto todo, ha venido un sol perfecto y hemos podido llegar a la cumbre principal y todo ha salido súper bien.
Després de la consecució d'un cim com el Manaslu de 8.163 metres, seria lògic descansar uns dies, però l'hivern a l'Himàlaia està a punt d'arribar i Edurne Passavant no pensa agafar-se vacances. L'alpinista basca pretén ser la primera dona que pujarà als 14 cims que hi ha al món per sobre dels 8.000 metres. El pròxim repte és un cim que ja ha coronat Ferran Latorre, el Xixa Pangma.
He pedido un permiso para pasar a Tíbet porque no es muy fácil, no es fácil que te den ahora los chinos el permiso para ir al Tíbet, pero me lo han concedido y a partir del día 8, o sea que a partir de pasado mañana tengo el permiso para poder ir al Tíbet. Entonces es una cosa que lo voy a plantear entre hoy y mañana a ver si nos vamos para el Xixa Pangma ahora en una semana.
La consecució del Manaslu ha estat el reportatge que ha servit per tancar l'etapa del programa Al Filo de lo Impossible, després de 27 anys emetent reportatges d'alt risc per les muntanyes més altes del món i en Ferran Latorre com un dels càmeres de l'equip.
Helga Molinera, bona tarda.
Bona tarda.
La temporada de ciclisme arriba al final i ha estat en aquestes últimes curses on el català Joan Antoni Fletxa ha aconseguit la seva primera victòria de l'any. Ahir va guanyar el circuit franco-belga. Quina valoració n'ha fet el corredor?
Doncs en la quarta i última etapa d'aquesta prova, Fletxa va protagonitzar una escapada amb el belga Rosseler. Al final, etapa per al belga i classificació general per Fletxa, amb 31 segons d'avantatge sobre el gran grup, suficients, però, per treure el mallot de líder al campió de Bèlgica, Roland, i aconseguir d'aquesta manera la victòria final. El ciclista de Sitges explica com va anar la prova belga.
L'últim dia va ser un dia amb molt de vent, amb molta pluja i molt de fred, i al final em va sortir bé. Són carreres que es guanyen en pocs segons, avantatges, perquè tampoc és que hi hagin grans dificultats de força muntanya, si són més etapes amb cotes, amb vent, i les diferències són més aviat mínimes, no?
Tot i que aquesta primera victòria arriba quan falta només una setmana per al final de temporada, per Fletxa aquest ha estat un bon any, on destaca el podi que va aconseguir el Tour de Flandes.
Ah, jo crec que és una temporada molt bona, vaig fer podi sobretot al Tour de Flandes, que ha estat el primer espanyol que va aconseguir aquest pòdium en aquesta carrera, i era una carrera que jo tenia com a objectiu i em va sortir molt bé. Després de la Volta a Espanya també vaig fer tercer una etapa, vaig fer un Tour de França treballant molt per l'equip. En fi, estic molt content per la meva trajectòria i per la temporada 2008.
Aquest diumenge tancarà aquesta temporada amb la participació al Paris Tours.
Una notícia que ens arriba des d'Alemanya, el Borussia Mönchengladbach acaba de destituir el seu entrenador, Jos Luhukay, pels resultats negatius de l'equip. És l'últim de la Bundesliga. També des d'Alemanya, Zé Roberto es planteja abandonar el Bayern de Munic, segons assegura avui el Kicker. Entrem a l'últim minut, a la recta final d'aquesta edició de l'Esport al Punt, i ho fem amb una notícia de futbol. L'àrbitre de segona A, Xavier Estrada, serà l'encarregat de xiular la final de la Copa Catalunya que dimecres, aquest dimecres, enfrontarà l'Espanyol i el Sant Andreu a Sant Carles de la Ràpita. Amb aquesta notícia arribem al final d'aquesta edició de l'Esport al Punt. Gràcies a tots per la vostra atenció. Adéu-siau.
Ara, el 05 que t'emocionarà és el de Zurich Connect, perquè des de mig euro al dia assegura el teu cotxe i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 0085 o per internet. Connecta amb els experts. Zurich Connect.